I arribem amb el programa Cada dia és 8M i donem la benvinguda a Noemí Llambric. Noemí, què tal?
Hola, Franquín, bon dia.
Tot bé?
Sí, després de 11 dies, tot bé, tot bé.
Bueno, avui quin és el tema que poses al damunt de la taula?
Pues bueno, avui et vull fer una pregunta a tu.
A mi?
Sí, si jo te dic namasté, en què penses tu?
Jo penso en... A la Índia, potser?
Espiritualitat,
sí,
no?
Sí.
Bueno, pues t'he dit namasté perquè avui ens acompanya la Jèssica. La Jèssica és mestra de ioga i és una noia del nostre poble, veïna del nostre poble, amiga meua, puc dir també. Gràcies per vindre, Jèssica. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
I avui volia dedicar el programa al ioga i a el que representa per amb ella i a el que és una mica endinsar-nos dins en este món tan espiritual que va bé per moltes coses, no? Què et sembla?
Pues, quan vulguis.
Jo sé que tens l'agenda a tope, Jèssica, estàs preparant moltes coses, però crec que era necessari tindre't aquí el nostre programa donant veu i visibilitat al paper de la noia dins este món que sempre ha sigut tan masculí, potser, lo yoga. I tu que ets mestra ioga i mentora espiritual, m'agradaria que m'expliquessis què et va portar en este món al començament. Sé que fa anys que ho practiques i que ets mestra, però què et va portar endinsar-te en este món?
Bueno, per començar, sí que és veritat que sempre hi ha hagut no molta visibilitat d'energia masculina, sobretot en tema de gurús o de grans mestres, però sí que avui en dia trobem moltes més dones, no?, practicant ioga o practicant temes d'espiritualitat o teràpies que a homes, no? És més difícil trobar-nos en una classe de ioga a un home. Llavors, bueno, pues és, no, bastant positiu també l'evolució que està fent a molts aspectes i nivells, no? Lo pugui veure la dona ja, no?, més involucrada i agafant molta més força en molts àmbits de la vida i en general del món. I bueno, lo que em va portar a mi al ioga, en realitat a mi el ioga sempre ho dic que no m'agradava. Uh-huh. Jo anava a classes de ioga i pensava, bueno, pues jo al gimnàs o al crossfit practico molt millor o sento molt més, no?, la pràctica física.
Uh-huh.
Perquè aquí a Occident tenim... o veiem el ioga com una pràctica totalment física i en realitat la part física del ioga és un percentatge molt menut, però és el que aquí, no, s'ha volgut portar, però en realitat el ioga és un món superampli, no? Mm-hmm. En què treballem molt a nivell ritualístic, a nivell filosòfic,
a nivell espiritual, no?
Espiritual, meditació, clar, és un món mega ampli, no? Però aquí només ens centrem més en la part física. I jo, pues, a la meva experiència, veia que la part física sí era interessant, però no sentia aquesta connexió espiritual com, per exemple, la podia sentir amb meditacions quàntiques o amb Reiki, perquè jo ja feia Reiki o altres teràpies o altres coses més ritualístiques o espirituals, no? I sí que va ser a través de que vaig voler anar a l'Índia per estudiar medicina ayurvèdica, que vaig trobar a l'escola de ioga a la que em vaig formar i va ser a través d'un vídeo d'una noia australiana que ella explicava la seva experiència i jo vaig sentir com una intuïció molt forta de no sé què té aquesta escola, però jo tinc que anar, no?
Uh-huh.
I així ho vaig fer, els vaig escriure, els vaig dir, jo no vull ser profe de ioga, però vull vindre aquí per mi, per no? Mi. Per la meva evolució,
per aprendre,
no? Per a sentir, perquè tinc esta... no? Esta sensació de que tinc que estar aquí. I així va ser, després de la primera classe amb el meu profe, me'n vaig donar compte de que hasta en aquell moment no havia conegut realment el que era el ioga, no?
Però tot això està a la Índia. Tu vas anar de vacances?
I no, de vacances
vas anar
no.
A fer un curs d'ayurvèdia, has dit.
Jo vaig marxar en una motxilla i a un bitllet d'anada, però cap de tornada. Mm-hmm. I em vaig quedar 6 mesos perquè el visat no m'ho permetia més.
Que fort. Sí. Vas marxar sola?
Sola,
aquí sí. Aquí vam fer una vegada, recordes, la Franquín se'n recordava, vam fer un programa de dones que viatgen soles i ens van explicar les seves experiències viatjant en països soles. O sigui, n'hi havia una que va estar a Tailàndia, crec, que no sé on ens va dir, però clar, viatjant en un lloc així sola i dona, que com te va sentir? O sigui, el teu dia a dia, com era en un país sola, tan lluny, on la dona tampoc és...
Bueno, això són creences, no? Sí que és veritat que jo sóc molt valenta en aquest sentit i ja als 21 anys me'n vaig anar a viure sola a Escòcia.
Sí, això també ho volíem dir.
Vull dir que al final és una cosa que va molt amb la meva naturalesa, sóc bastant valenta i si tinc por, doncs ho faig per on por, no? I ja està. Sí que és veritat que has d'anar a l'Índia sent dona o és igual, has d'anar amb una miqueta més de cuidado, però perquè hi ha moltíssima gent i, per exemple, jo tenia uns límits amb mi mateixa, jo em ficava uns límits amb mi mateixa a nivell de cuidar-me, no? I dir, doncs jo quan el sol baixa... jo ja estava a l'habitació. És a dir, jo ja m'hi cuidava molt de, a certa hora de la nit, no anar sola.
No anar sola.
Sí, però també és veritat que a vegades jutgem, no, el, per lo que mos han dit o per lo que, bueno, mos han explicat i no. Jo me'n recordo entrar en un bus i era un bus que tenia que fer un trajecte bastant llarg, no sé, potser 6 o 8 hores, no? I vaig entrar al bus i era l'única persona, era la primera persona d'entrar. No hi havia ningú més en aquella parada i entro al bus i era un bus d'estos que, bueno, són busos que tenen llits dins perquè a vegades fas els trajectes de nit, no? I este sort que era de dia i vaig entrar i vaig pensar, estic sola i només hi havia 3 homes, el conductor, l'altre que pues, bueno, pues, substitueix, no, al conductor quan està cansat i un altre noi pues, que controla més qui entra, qui surt. I jo, pues, pues, la veritat, allí en aquell moment sí que vaig tindre una mica de por i vaig pensar, bueno, aquí si em passa qualsevol cosa... Clar, jo pensava en uns pares, no?, de dir, vaya marrón, los deixaré amb uns pares, perquè clar... I no, al final me vaig tancar i de cop me comencen a picar, pam, 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 no? Clar, és com un llit i tu tens la teva finestreta i te tanques i ja està, i sí, te quedes allí tancada. I clar, me comencen a picar i dic, ai, no, 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 per favor. I clar, òbric i em trobo el xic... amb una bosseta, amb aigua, amb snacks, de tot. I clar, jo en aquell moment vaig pensar, com som...
Bueno, també és la por
que, esta... que jo anava a pensar, dic, a veure si em passa algo, i l'únic que vam fer va ser cuidar-me, este xic dient-me, per favor, puc trucar a la meva dona una videotrucada per a presentar-te-la. I clar, vaig estar després amb ells, jo encantada de la vida.
Bueno, és aquesta intenció també que tenies, no?, d'anar amb la por de... Però bueno, tot va anar bé després. Perquè el teu diari, o sigui, les diferències socials que has trobat aquí, perquè tu has dit mateix, jo me'n recordo quan vas anar a Escòcia, com és, són les diferències socials, per exemple, a Escòcia i a la Índia. O sigui, és tan abismal com...
Sí, sí, sí. Per exemple, jo la roba que faig servir a la Índia no és la roba que faig servir,
claro,
aquí.
Claro.
Sí, claro. Claro. I això és molt important també, no? Respectar una mica la cultura, la cultura, i saber on vas. Sí, és tot completament diferent. Lo dia a dia, la manera de pensar, de viure, tot, de vestir.
Claro. Mm. Com, quan te vas acabar de formar i vas tornar aquí, vas fer lo de les classes de ioga. Com és una? Què es necessita per assistir a una classe teua de ioga?
Ganes. Ganes i sobretot obertura de ment, perquè no és el típic ioga que veiem a les redes socials.
Clar, és un ioga diferent,
sí,
també.
És un ioga diferent.
Lo fas molt dinàmic, no? També cada un a la seva manera, tampoc forces el cos, no? El que dius tu és...
No, jo no toco les persones físicament. No, no les toco, perquè intento ajustar-les a través de la veu o de jo ensenyar una mica, no? Perquè al final totes les coses són completament diferents i no a tothom li van totes les postures bé, però bueno, el meu ioga se tracta molt més energètic, és molt més de respiració, de cria... És més a nivell d'alliberació de memòria biocel·lular, és un treball molt més profund que algo físic, no?
Durant i després del Covid, vas començar amb les classes online. Què representa fer una classe presencial a fer una classe online? Perquè, per exemple, la classe online estàs tu davant de la pantalla del tablet o del mòbil amb qui sap, alumnes de arreu del món, no? I la classe física, o sigui, quina diferència hi trobes tu? Què és el que t'agrada més? Dos preguntes són. Quina diferència hi ha i què és el que t'agrada més?
Per a mi, per exemple, com a professora, sí que és veritat que a nivell presencial, òbviament, l'energia que tu sentes a nivell presencial no és el mateix que el que un pot sentir a nivell online. Jo com a professora, ara bé, el feedback de les meus alumnes, tinc moltes alumnes online perquè majoritàriament treballo online, per elles els hi arriba igual. Elles me diuen, mos arriba igual online que presencial. El que passa és que sí que presencialment se mou, no?, dins de l'espai, òbviament, tota aquesta energia que compartixes amb el resto del grup i ja se forma, no?, com algo molt més potent. Per això els retiros, per això sí que segueixo fent coses presencials, però ja més enfocades a moure l'energia cap en algun costat determinat.
Sí, perquè fa poc, no sé si va ser l'any passat, no sé, recentment vas estar a la Índia en un grup de dones... No?
Sí, dos vegades ja.
Dos vegades.
I aquest any a l'octubre hi ha un altre viatge.
Un altre.
Sí, i abans una a Bali, també.
Perquè ara la Jessica se'n va a Bali.
Sí.
El que passa que encara no he acabat. No sé si te'n vas per a viatge personal i a dependre o perquè diu que és com a bitllet d'anada, només,
bitllet,
no?
Bitllet d'anada.
Què faràs a Bali?
Sí.
També.
Bueno, pues a Bali m'he obert la meva empresa.
Sí.
He deixat de ser autònoma aquí per a moure-me-la cap allà, pues perquè a dia d'avui penso que... a nivell de país no tenim, no?, moltes oportunitats per a facilitar-nos les coses, i en canvi hi ha altres llocs del món que ens ho faciliten tot molt més i que funciona tot molt millor. Llavors, de moment sí que és, bueno, algo també, no?, a nivell empresarial, i també vaig a fer allí un projecte nou que de moment me la guardo.
Molt bé.
Perquè està ja tot mogut, però bueno, quan arribaré començaré a compartir-ho una miqueta més obertament, però hasta que no estigui allí i comenci a moure tot allò, pues no...
Però tu ja has anat a Bali?
Sí.
Ahí està, ahí està.
Sí, 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 jo sí. Vaig estar el 2017 i em vaig enamorar de Bali. El que passa és que després 2018 vaig estar a l'Índia 6 mesos, 2019 vaig tornar a l'Índia 4 mesos més, després va vindre el Covid, va ser com d'una cosa a l'altra, una cosa a l'altra, i ara finalment vaig poder tornar a estar després de l'Índia, me'n vaig anar directament a Bali, i va ser allí que ho vaig moure tot. Obrir empresa allà, clar, treballar online, al final puc treballar des d'Antevulgia, i sí, he estat ara un mes i mig, però bueno, ara al març me'n torno.
Ara que t'ha tornat a nombrar lo de la Índia, després de tantes vegades que has estat, suposo que has hagut de crear vincles molt forts allà a la Índia, amb famílies, o vas de tel, vas d'acollida, has hagut de crear també amistats allí, no?, de tant de temps que has estat, i et deus conèixer també...
A mi me coneixen,
és que...
hi ha dos ciutats de l'Índia que a mi me coneixen moltíssim i tinc amics i me quedo avui dia a casa dels meus amics a dormir també, a casa d'ells. Jo tinc una mare a l'Índia que dic, si jo li dic mami, ell soc una filla més. Tinc un altre amic que sempre que vaig sa mare me fa l'esmorzar meu preferit i anem a casa d'ella a esmorzar. Vull dir, per a mi són uns germans i són família. Clar, és que he estat allí amb ells sola, no és el mateix... Llavors he viscut amb ells, he tingut la sort de poder viure amb ells. A Udaipur també tinc una altra família que sempre que vaig allà m'hi quedo a casa d'ells. A més, ells són superoberts, superhospitalaris, te cuiden una increïble. T'obri les cases de les portes de casa i és que vull dir, te sentes com una reina, no?
Jo si no sé si la seguiu, vosaltres a Insta, jo fa temps que la seguixo i el que he dit això és veritat, sempre que penja imatges de la Índia amb la seva família, sembla enormes, nombres, i me llama l'atenció això que tingués este vincle tan fort que després d'anar tantes vegades ja és com anar a casa d'un amic, com que anem aquí a no? És ja...
Jo per a mi, pensa que inclús més perquè a Varanasi, que Varanasi és molt gran i hi ha molta gent, quan jo arribo al ghat principal, és a dir, el ghat són les escales que baixen al Ganges, no?, que n'hi ha diferents, quan baixo al ghat principal, no sé com se ho fan, però tinc la xica que sempre li compro les flors, el xic que sempre li compro algun mala, no?, i de cop tots, ja està, se passen la veu, xachi, 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 i ja me venen a veure.
M'ha de ser també molt bonic, no?, la sensació és,
sí. És una sensació increïble.
Perquè estàs molt allunt de casa i del teu país, en teoria, no? Estàs molt allunt. I que hi ha aquesta connexió tan gran que no et sentis, no et deus sentir estrangera, no?
És que jo me sento més d'allí que d'aquí. La veritat, a veure, ho he de dir, perquè és així. Quan arribo allí, a mi me canvia tot. És que me canvien hasta els ulls. I la gent que m'ha vist a l'Índia i m'ha vist aquí, perquè, vull dir, clar, hi ha gent que m'ha vist als dos puestos, no? És que m'ho diuen, és que és increïble... Clar, sóc una més, no hi ha diferència.
A mi m'agradaria preguntar-te, encara que t'ho havia preguntat, lo dels projectes, els projectes de futur, pues un és anar-te'n a crear la teva empresa a Bali, no? Ens has dit.
Això ja està fet.
Ja està fet. O sigui, ara és ja viatjar. Quan marxes?
Bueno, viatjar no, vaig allí, és per a viure, igual que vinc aquí, tu tens la teva rutina, doncs pues allí també, no? Si marxo al març.
Això és ja?
Ja, me'n vaig primer a Bangkok, 3-4 dies, a passar el meu cumpleanys, i sola. Què? I després me'n vaig a Bali.
Què diuen el papa i la mama i la família de que marxis? Ho tenen assumit ja?
A veure, jo crec que els ha tocat assumir sí o sí que, pobres, pues, l'única filla que tenen sempre ha sigut així, no? A veure, palmes no em van fer quan els vaig dir mai a obert l'empresa a Bali. Vaig a fer a part un altre projecte que és molt més gran, no només obrir una empresa i treballar online, sinó que tinc un projecte molt més gran que ja el compartiré. I clar, no, segurament per dins no estan contents. Jo crec que tot pare, jo no sóc mare, no?, però suposo que com a pares hi ha una part egoista, inconscient, no dic que sigui conscient, però sí que és una part... inconscient, i clar, suposo que per a uns pares seria de, lo que volguessin és, ja tindrem aquí, i ja està, no?, i puguen anar cada diumenge a dinar. Però clar, jo no sóc així ni ho he sigut mai.
Sí, per a mi és complicat com a mare que la xiqueta se me'n vaiga, per exemple, a Tarragona o a Salou, crec que ara està allí, a la universitat, i a mi me passia el que... m'he morit de la pena. Egoístament, jo, o sigui, jo penso ja com a mare, però... és això, que suposa que ja ho tenen assumit, este rol que has agafat, que no ets la dona que agafa el rol d'estudiar, nòvio, casar-se, fills, o sigui que ets...
rebel·li,
allò total, que trenca la regla totalment, ara mateix que està això en auge, que torna a començar, ja no tens... És el que parlem sempre, no? De sortir del rol de... Te traus una carrera, tens nòvio, te'n vas a viure amb ell, després te cases, després te'n fins, seguis el rol este que sempre ha inculcat a la dona, tu has trencat totalment este rol.
Sí, sí, és que sempre ha sigut així, no? La meva naturalesa una mica, de ser molt independent, molt solitària també, és a dir, estar sola m'agrada, que és una cosa que crec que tothom hauria d'aprendre a fer. I sí que hi ha hagut moments a la meva vida de tot, no? Hi ha hagut moments pues, que sí que he tingut parella, hi ha hagut moments que sí que he pensat en tenir una vida més tranquil·la, però sempre el viatjar, el viure altres cultures, altres experiències, això sempre és una cosa que necessito per a sentir-me viva, perquè si no, no me sento viva, i per a mi és molt important sentir-me viva en tots aquests aspectes, no? Però bueno, tinc molta sort amb uns pares, perquè a pesar de que, bueno, no m'han tocat palmes i m'han dit ai, que bé, fill meu, pues, sí que almenys a la seva manera m'apoyen, no? Sempre estan allí i bueno, pues intenten fer-ho el millor per apoyar-me, no?
Han vingut alguna vegada en algun dels viatges que has fet a l'Índia?
No, a l'Índia mon pare no el veureu.
I la mami?
Ma mare potser sí. El que passa és que potser sóc jo la que no sé si la portaria pel fet de que després cada vegada que li digués mama, me'n vaig a l'Índia...
Ah, pues jo vinc.
No, no per això. Però sí que és veritat que hi ha coses, no, que són bastant impactants, per a mi no, perquè del primer dia que vaig arribar a l'Índia era tot natural per a mi, pues suposo que he estat allí en altres vides, però sí que és veritat que per a moltes persones és bastant impactant i és bastant intens, no?
Bueno, però almenys la imatge que es veu des de fora, quan ho veiem per la tele o alguna cosa, veiem molt més el que és la pobresa que no pas el que a millor veus tu.
Quan però qui és realment pobre, ells o nosaltres?
Clar, és que és això, saps? Veiem l'impacte que hi ha socialment, l'abisme que hi ha socialment.
És, ja, però s'ha de viure. I, a més, totes les persones que he portat a l'Índia, totes volen repetir. Vull dir que algo de bé, no?
Sí.
Però, bueno, jo espero que sí que ma mare vingui a Bali a veure'm, perquè a mi m'agrada... Bueno, quan vivia a Escòcia, per exemple, ma mare, cada dos per tres, quan podia, anava i venia amb mi. I mon pare també va vindre una vegada i li va agradar, vull dir que, bé.
Jo... Voldria que dir-se, jo vaig preguntar a una de les seues alumnes, perquè he parlat amb moltes, però ningú va voler enviar-me un àudio, i l'única que em va enviar un àudio és una amiga que tenim en comú, que va dir, li vaig preguntar, què t'ha ensenyat a tu la Jessica o la Shakti, en este cas, diu, a creure en mi mateixa, a tindre molta confiança, a tindre molta pau, m'ha ensenyat a relaxar-me, m'ha canviat la vida, és la meva terapeuta.
Oh, que bonic.
I després ja et diré qui és.
Ah, vale.
Ara no t'ho puc dir.
Ai, un besito, bueno, és igual, si ja que sí, un besito.
Jo suposo que totes les teues alumnes, o alumnes, també deus tindre de nois, no? Alumnes, o no tants com noies?
Jo me sóc dirigir més a dones, però sí que si ve algun home, doncs, pues, òbviament, li dono la benvinguda. Tinc dos alumnes homes. Un home molt gran, i després tinc a Guillem, que és un alumne meu de Reiki. I ell sempre, per a mi... És màgic.
Suposo que és aquesta connexió femenina, no?, que hi ha, la comoditat de... No? La connexió entre dones que hi ha, trobes? Que és més habitual trobar dones en una profe de ioga femenina? Trobes?
Sí, però també perquè si tu vas a qualsevol classe de ioga, normalment, és que són 95% dones. Si el profe és un home, que ja és més difícil, bueno, a Bali això sí que n'hi ha molts, o a l'Índia també, sí que pots trobar ja una miqueta més d'energia masculina, però molt poca. És com que als homes els hi fa una mica de vergonya, en general.
En general.
També perquè suposo que sempre, no, els han vetat una mica a nivell ancestrològic i a nivell col·lectiu i sociològic de no mostrar emocions, no fer coses que se solen etiquetar, no?, com a femenines, etc. Llavors jo crec que allà també hi ha una mica de resistència a nivell col·lectiu i ancestrològic, no? Però tothom hauria de meditar, fer ioga, plorar, cridar...
Això sí,
no?
Jo li volia preguntar a Franquín, que hem tingut una entrevista molt diferent avui, a veure si tens alguna...
No, molt interessant, la veritat és que sí, i potser li dono la raó, no?, que el ioga no està dins de les prioritats moltes vegades dels homes, així com tinc companyes i conec dones que sí que, bueno, que el practiquen o que l'han practicat en algun moment, no conec a cap home jo que m'hagi dit, mira, és que jo practico ioga, potser és una cosa per a pensar-hi, el que mos diu ella, perquè podria ser, podria ser que no està dins dels nostres estàndards de, no, de practicar, no? Dius, preferim practicar
gimnàs,
algunes altres
no,
coses.
Esport o bici.
Però bueno, si fa bé a les dones, per què no als homes, no?
Anem, a nivell físic és molt beneficiós per tot, no? I suposo que també és obrir la ment a noves aportacions, no?
A nivell físic, òbviament, és boníssim, però l'alumna esta que t'ha dit, no? Sí. A creure en mi, sí. És a dir, claro, si una persona a través del ioga ha pogut creure en ella, no és perquè ha sabut fer el pill o no. Perquè s'ha ficat del revés.
Sí.
Llavors, claro, hi ha moltes parts del ioga que desconeixem aquí, que ens ajuden a poder accedir, no? A aquestes parts més profundes i sutils del ser i a poder reprogramar-nos també internament, no? Totes aquestes síndromes de l'impostor, tot el joc de la nostra ment, que al final és la que ens fa jugar, no? Aquestes sí. Males
creure,
passades.
La paraula és creure en tu mateixa.
Creure en tu mateixa, confiar en tu mateix, tindre seguretat en tu mateixa, vull dir, canviar-te la vida. Bueno, a mi també ho va fer, eh? Per això també, pues ara és el que estic intentant compartir, no? Al món i poder aportar una mica en este món que tant ho necessita.
Sí, que donar el que tu has après, repartir-ho a les teues alumnes i, no?
Claro, al món i el que sigui això aprenent, eh?
Sí.
Que...
No es deixa mai d'aprendre, no? En este món també?
És un món immens, vull dir, jo trobo que no tinc prou en una vida per voler aprendre tot el que vull aprendre. Els meus pares sí que m'ho diuen, para ja, perquè estic sempre estudiant, treballant i fent mil coses a la vegada, però sempre estudio, perquè clar... Ara fa 3 anys que estic estudiant astrologia vèdica, per exemple, i és un món que és superprofund també, però després sempre me formo amb altres professors pues, d'Estats Units o d'Índia o del que sigui filosofia. Ara ja este curs de tal... I sempre estàs, no?, constantment reciclant-te i aprenent més. És un...
L'anglès és el que fa servir, sobretot, no?
Sí.
És el que més fa servir.
Per a jo estudiar i això sí, perquè la majoria de profes o estan a Índia o estan a Estats Units o estan a Austràlia i sí, o quan jo viatjo normalment...
Inglés.
Bueno, jo l'inglès, però perquè clar...
Perquè el parles molt bé, de més. Sí. Te'n vas anar també quan vas dir Escòcia i tot això, a perfeccionar
sí,
també anglès.
Sí, vaig viure allà 5 anys, després als Estats Units, vull dir, al final penso més en anglès moltes vegades sí. Que en català o en castellà,
sí, això
m'ho
has
no?
Dit alguna vegada que m'he dit.
O algunes paraules, els meus alumnes ho saben que algunes vegades els dic la
sí,
frase
sí,
en anglès i els dic,
això.
Ja no ho sé dir-ho, ajudeu-me entre totes a traduir. Perquè me surt molt en anglès, però sí que, clar, el que jo ensenyo, o a nivell ja de ioga o de teràpia, sí que és o en català o en castellà, no? Sí que la membresia de ioga que jo tinc online sí que ho faig en castellà, perquè hi ha gent de tota Espanya, però sí, vull dir, català o castellà, sí.
Bueno, jo li volia donar les gràcies a la Jessica per haver vingut, per obrir-nos este món tan xulo. Li podia dir que tingués molta, molta, molta sort en tots els teus projectes que faigues. Cuida't molt, per favor, Jessica. Mos anirem parlant perquè la segueixo a través de les xarxes. Que és una dona supervalenta, per a mi és una dona supervalenta i apassionada, sobretot. Si no la coneixeu, seguiu-la. I espero que s'hagi agradat este petit programa, este petit tas dins el món del ioga i que gràcies per vindre, Jessica.
Moltes gràcies a vosaltres per este temps i gràcies a la gent també que mos està escoltant. Una abraçada. Quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar no cosirem